És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 340, l'episodi 13 d'aquesta 11a temporada. Avui, per fi, comptem amb l'amic Miquel Barceló. Hola, hola, Miquel.
Hola, què tal?
Amb qui parlarem, doncs, un munt de temes sempre...
Sí, però no tenim guió, no, bàsicament,
avui,
eh?
Sempre que ve el Miquel intentem no tenir guió. És una tradició.
És una tradició. Sí, de què parlem? No sé, tu has dit, de què parlem? Ben, Miquel, tranquil.
Sí, de fet, avui intentarem evitar parlar de notícies. N'hem parlat molt aquests darrers episodis, així que ens concentrarem en la conversa amb el Miquel. Fem mossegar la poma, control tècnic, membre de la tertúlia i avui absent Miguel Àngel Cabrera, també absents col·laboradors Dani Amo, Carles Caño i Raimon Lapuente, tot i que algun d'aquests passarà per aquí aviat. Codirecció i postproducció avui des de l'Estudi 2, Marc Alier.
L'Estudi 2 aquí, des de Vilassar, benvinguts.
I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització, l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Què ha passat, Tomàs?
Les falques són molt curtes i
tenim
salten.
Tenim les cunyes aquí empalmades unes amb les altres.
Molt bé, doncs ara sí, ara ja estem a l'Estudi 2, avui en aquest programa que serà el darrer abans de les festes de Nadal i comptem amb la companyia, com sempre, un honor i tenir amb nosaltres en Miquel Barceló. Vens cada any, com a mínim un cop.
Com a mínim un cop.
Però sí. Vaig estar recontant l'altre dia i alguns anys ha vingut fins i tot dues
vegades. Sí, vegada.
Jo, depèn del que digui el Marc. Quan el Marc em truca, jo ho veieixo.
Bueno, avui tenim damunt de la taula...
Avui he vingut i més hi havia macarrons, o sigui que sí, ja...
Perquè és que a l'Estudi 2 hi ha menjar.
Hi ha cuina, hi ha macarrons i
molt
coses.
Molt bé. Avui hem posat tres temes damunt de la taula. No sé si es parlarem els tres o deixarem algun penjat o n'afegirem de nou, segur que sí. Volíem parlar de l'escepticisme marcià, perquè abans d'entrar en joc, abans d'entrar en el programa, en Marc es declarava fan
incondicional,
convençudíssim que arribarem a Mar. Jo, des d'un punt de vista científic, crec que encara queden moltes coses per resoldre en el viatge, moltes que afecten a la supervivència humana i a la sostenibilitat del allà a Mart. I tu, Miquel, també t'has declarat
jo ho veig complicat, diguem. A veure, el viatge no són tres dies,
No, són diversos
mesos. És més llarg i per això val més estar una miqueta entrenats, perquè tu agafes i poses dos o tres o quatre persones juntes durant uns quants mesos i pot passar de tot. Però si després, quan arribes a Mart, et trobes amb un tinglado com el de Mart, home, la pel·lícula de Marte, de la novel·la de l'Andy Meyer, està bé, però és una pel·li, o sigui...
I la pel·li al final, amb aquell final on agafa el senyor volant, dirigint el seu vol amb l'escape d'aire que té un guà, dius...
forçat, una però mica... és ciència ficció,
A veure,
el van entrevistar
a l'Andy Weir
a Triangulation i saps una cosa? Em va semblar un tio molt assenyat i va estar explicant les justificacions científiques del llibre i en té moltes, vull dir que no...
No, però és que ja ho veus que pràcticament tots els seus dos llibres, però només n'ha publicat dos, que és el Marciano i el Martiano i Martians i Artemis. I els dos són, bàsicament, la gràcia del llibre és que es tracta de resoldre problemes a partir d'aplicar coneixements científics i coneixement d'enginyeria. O sigui, és la gràcia és allò,
sí,
ciència-ficció hard.
El que passa que ell es centra molt en, una vegada estàs allà, com sobrevius, com tires endavant. Sí. I això entronca amb la seva formació, amb la formació de l'autor. Però el viatge, arribar allà i... o sigui, baixar amb persones i començar a tenir un lloc habitable no és tan trivial.
No,
però, ja sabem que trivial és un joc de taula que et donen formatgets el que és molt interessant és el documental que hi ha a Netflix, que ja ho vaig proposar.
Me l'has dit i no l'he vist i el tinc apuntat.
Hi ha un documental que es diu Marte, que han fet la primera temporada, i està muntat com en plan documental entre 2033, entre el 2033 i el 2016, on hi ha, diguéssim, la gent que està treballant per enviar gent cap a Mart, doncs la gent de SpaceX, la gent de XPRIZE, la gent de la NASA, el senyor aquell, l'hereu aquest del Carl Sagan, aquell, el Neil, sí. Neil deGrasse Tyson, sí. Aquell senyor que té aquella veu fantàstica, que és un home de veritat, i tens aquest documental. Està molt ben parit perquè tots aquests problemes que vosaltres expliqueu, més o menys els tracten, i el que tracten, diguéssim, és els plans que hi han posats a sobre la taula per poder agafar i superar-los, aquests
però
problemes.
Mira, per exemple, el Marcial en diu, no? Clar, allà tens un tio que es troba amb que la base està feta, perquè arribar i fer la base no és una feina de dos dies ni senzilla. Jo em va fer gràcia perquè, bueno, sempre ho he dit, que quan jo vaig presentar el llibre aquí, jo deia, bueno, això és el mecanisme és el mateix de l'illa misteriosa del Juli Verne.
Sí.
Que hi ha uns tios que s'escapen en globo a parar una illa, i per sort hi ha el Cyrus Smith, que és un enginyer químic, que d'alguna manera els resol tots els problemes de la quotidianitat, no? Hi ha el fort, hi ha el nano jove, hi ha el periodista perquè ho expliqui, però diguem, i quan li vaig comentar això, l'Andy Weir va dir, no, si jo el Juli Verne no l'he llegit. Ja. Sí, és la mateixa idea, després d'un altre lloc.
Però tu el coneixes, en l'Andy Weir, perquè ets el seu editor.
Bueno, hem tingut intercanvis, això, diguem, de e-mails, bàsicament e-mails i tal, no? Però, a veure, per mi el que té i que és el que fa que Ridley Scott vulgui fer la pel·li de seguida és el que representa l'esforç dels que no està, o sigui, el que està a mar per sobreviure, i els que no estan a mar pensant que hi ha un tio que s'ha quedat allà i que el van a buscar. Aquest és un esforç quasi de solidaritat, que malauradament això és molt més ciència ficció que tot l'altre.
És una mica també la mateixa història d'Apolo 13. Ei, això va passar.
Una de les coses... Apolo 13, el que va passar va ser que es va fer un esforç de trobar la solució al problema que estaven tenint en aquell moment.
Perquè no els podien ajudar físicament, però donar-los tota la informació.
Sí,
per...
de fet és curiós, perquè en tots els viatges espacials, totes les nous, totes les missions, tenen una rèplica en terra, exactament amb tots els components, amb tot el que hi ha allà dalt.
Sí, sí.
Per precisament, com mostra Apolo 13, per intentar trobar una solució si hi ha un problema d'aquest estil, amb el material que disposa,
amb el que tinguin.
Sí, veure, sí. Hi ha un parell de coses que a mi m'agradaria posar sobre la taula. A veure, fixeu-vos-hi, sigui, a l'any 69 van fotre en el Neil Armstrong, en l'Aldrin, i aquell que ningú se'n recorda, que el van deixar baixar.
Però la conjuntura política, social, i tot el que hi havia a l'any 69 no té res a veure amb el que hi ha ara.
Fixa't una cosa. Sí, pensa
que ara estem amb una... Tu estàs igual que tots dos esteu empaltats a temes de sostenibilitat. Sabeu, el famós eix de la renovable respecte a les energies no renovables, les fòssils, amb aquella típica cruïlla on tots els indicadors de gent que en sap indica que anem a un escenari de decreixement.
Clar.
Econòmic, a conseqüència de no tenir energia per tirar.
Però normalment...
I això vol dir que igual no hi ha pasta per fer això.
És que anem a un escenari de creixement encara que sigui només per equitat.
Sí.
Diguem, perquè clar, a veure, quan dius el món desenvolupat, estàs parlant de 800, 900 milions de persones en un planeta que en té 7.000. Quan els altres, els 6.000 milions, diuen, mi tu, jo també vull, llavors ells pujaran de nivell de vida i algú haurà de baixar, i els que baixaran som els que fins ara hem disfrutat.
Jo no crec que això sigui necessari. Això sigui necessari. O sigui, a veure... Hi ha una, o sigui, aquí estem amb el tema de la és que no és una cosa.
No, de la confiança tecnològica.
A veure, amb la tecnologia actual, amb el sistema polític i econòmic actual i amb la forma de treballar d'avui en dia, si això es manté constant, anem a un escenari de creixement, però el que tenim és que hi ha una situació de que hi ha una sèrie d'indústries que estan avançant a ritme exponencial. Sí, les coses, al moment que les coses es digitalitzen, entren, s'empalten en la llei de Moore i automàticament la cosa comença a tornar-se boja i de cop i volta es dematerialitzen, es desmonetitzen i es, des, i es democratitzen. O sigui, això és el que... A veure, per exemple, avui en dia, imagineu-vos, no hi ha prou, no hi ha prou àcids i productes químics a la Terra per revelar les fotografies que es fan a Instagram. Vale? No podríem revelar les fotografies que es fan a Instagram o fer la pel·lícula per totes les pel·lícules que totes les fotos que es pengen a Instagram.
Tampoc
cop i volta,
Tesla
pot
fabricar els cotxes que diu que està fabricant.
A veure, d'entrada, no, no, però fixa-t'hi, en el cas dels cotxes, el tema no és el tema del cotxe elèctric, que sí que és important que el cotxe sigui elèctric, sí. I a més també hi ha una cosa que a Tesla el que ha fet, lo important de Tesla no és el que fa Tesla per la quantitat de cotxes que ven, perquè ara diu que tenen una producció, estan intentant arribar a una producció de 5.000 cotxes al dia, vale? Que això vol dir que
no és.
Que tenen, encara que aconsegueixin fer això, tindrien un percentatge molt petit del mercat, com a, jo sé, per posar-se amb una mica de sort a l'alçada, sí, que sé, Volvo o, ja, o algun altre productor d'aquests menors. No s'acostaria doncs, a un grup Volkswagen o a un grup Renault o a un grup Toyota. No, sobretot Toyota, vale? o els mateixos coreans. Ell és un fabricant molt petit, però ha causat un moviment que actualment el que està passant és que està havent-hi una inversió massiva en tecnologies de bateries. I la tecnologia dels cotxes de gasolina i de gasoil, o sigui, tens gent com Mercedes, gent, Daimler, Mercedes, gent com...
Moltes
estan dient,
empreses.
Abandonem el cotxe de gasolina. Diuen, el nostre roadmap és d'aquí 15 anys cap cotxe de benzina. I aquest és un... I a veure, que evidentment ja ara hi ha problemes, per exemple, diu que hi ha problemes de disponibilitat de bateries, perquè sí. Es veu que les gigafactories estan col·lapsant la cadena de subministres. Però jo he vist PowerPoints del director tècnic de la Gigafactory, on ells explicaven que era possible, que simplement un tema de que hi hagués crear la demanda agregada per als components aquests i que era possible doncs, que l'entorn generés aquests productes que necessitem per fabricar les bateries. O sigui, s'ha estimulat la creació de bateries per una banda. L'altra banda és dir, a veure, el cost per quilowatt hora en plaques solars actualment
ha baixat molt.
Als Estats Units és més barat amb el preu superbarat que tenen de petroli als Estats Units. És més barat el quilowatt hora instal·lat en solar a Estats Units que no en petroli. I a més en temps d'amortització, o sigui, actualment als Estats Units amortitzen les plaques solars en 7 anys. Dius, ostres, hi ha un canvi, evidentment les plaques solars s'han de fabricar i s'han de d'allò, és a dir, està havent-hi una transformació, però a l'exemple de la fotografia és així de bèstia, dius, abans tiràvem les fotos que tiràvem i ens andàvem de viatge, tiràvem un carret o dos, i ara el problema que tenim és que no sabem què fotre amb totes les fotos que tirem. Per què? Perquè en el moment que això es digitalitza, llavors, què passa amb el món del vehicle? El que estan dient al món del vehicle és que la transformació no ve perquè el cotxe es faci elèctric, sinó perquè el cotxe es converteix en un cotxe que va sol.
Sí, bueno.
A veure, el roadmap, quan estàvem parlant ara fa uns anys dels cotxes que anàvem sols, estan parlant, això vindrà de 15-20 anys, ara t'estan dient, no, nivell 4, Tesla està parlant de que tindrà nivell 4 ja, i que en 4-5 anys serà 10-100 vegades més segur anar amb un cotxe que es condueixi sol que no amb un cotxe que condueixis tu. Quan apareix això, el problema no és que tu tinguis un cotxe, ai que bé que es condueix sol, no, és un cotxe que es condueix sol, que no s'ha d'aparcar, i llavors el que estan apuntant tots els fabricants de cotxes i el que estan dient tots és dir, el que veiem és que quan tu tens un cotxe que es condueix sol, el model que tenim actualment de que el model de que cada família té que tenir un o dos cotxes, el que anem és a dir, cotxe as a service. Totalment, tu tens una aplicació
mòbil.
No
podem tenir, no, perquè si unim gent que va entrant en el món dels països desenvolupats o amb més mitjans, clarament no hi ha dos cotxes per tothom, és impossible, no? Per família.
Però anem a un escenari on és possible tenir dos cotxes, tenir el cotxe quan el necessites.
Tu creus?
Esclar,
ahir feien un programa al Canal 33, ahir a TV3 feien el debat de les eleccions, però en el 33 feien un programa que és de la sèrie aquesta d'economia que fan dels diners, que són espais molt breus que fan després del Telenotícies, que parlen de l'actualitat econòmica. però en aquest cas era un programa molt llarg, el vaig veure ja començat i no recordo el nom, eh? Era un reportatge fet per gent que està treballant en temes d'energia i sostenibilitat, que insistien en que no n'hi ha, o sigui, no hi ha marge per generar, per invertir en desenvolupar les renovables perquè ens donin tot allò que necessitem per poder fer el reemplaçament.
Tota aquesta gent treballa amb models lineals. Veure, jo cada vegada que he vist... No.
El problema és, diguem, el problema és vell com el ser humà, eh? O sigui, fins a quin punt els problemes que tenim avui els podrem resoldre gràcies a la tecnologia que acabarem tenint demà. No? I davant d'això hi ha sempre, diguem, el que veu el got mig ple i el que veu el got mig buit, diguem, i hi ha, possiblement hi ha raons per defensar una cosa i com per defensar la contrària, o sigui, llavors el Marc és el que diríem
optimista.
Un optimista tecnològic, i hi ha altra gent que té més tendència a veure els problemes, però a veure, jo per tornar una mica al de Marc, no? Diguem, per exemple, el marcià de l'Andy Weir, no? O sigui, el Matt Damon, quan la pel·li la fa el Ridley Scott, es troba amb una base feta. Fer aquella base no la fa un tio, no. Ni la fan 4 o 5
ni un any, ni dos,
i llavors és que recomptar... allò necessita molt de temps, sí. I molt d'esforç, perquè l'ambient és molt hostil, molt, molt, molt dolent, no?
Llavors, 0 graus a l'estiu, clar, de dia.
Bueno, això, sí, mira, sí, això és això. Afortunadament en aquest planeta tenim prou diòxid de carboni com perquè no tinguem la temperatura de 0 graus, o sigui, sí, això,
l'efecte hivernacle no és tan dolent.
Sí, l'efecte hivernacle, tal com el va muntar el planeta, no és dolent, és dolent accelerar-lo amb els darrers 50 o 100 anys com hem fet nosaltres, no? Però jo tornant al de mar, diguem, ho veig bastant difícil. De totes maneres, a veure, un cop controlada la Lluna, perquè la Lluna, el problema és que és un món mort i d'allà no en pots treure masses coses, i has anat satisfet, diguem, unes orientacions polítiques d'un determinat moment, és a dir, però clar, el que queda darrere de Mart, no anirem a Venus, que és pitjor, no, diguem, anirem a Mart, i llavors, bueno, es vol anar a Mart, llavors pot costar bastant més.
Tot i que aquesta setmana el Trump ha dit que res de Mart, que ara vol invertir en la Lluna. Ho deia el Trump aquesta setmana, s'ha de tornar.
Aquest senyor canvia cada dia.
No, deu tenir algun negoci a la Lluna, perquè el Trump no s'equivoca mai en aquest sentit, no?
Bueno, i jo ja us ho vaig explicar en algun programa de Mossega la Poma, que hi ha l'empresa aquesta d'en Peter Diamandis, que es diu Planetary Resources, que bàsicament l'empresa aquesta estan treballant per, a través, a més a més està associat amb l'Elon Musk, perquè el Peter Diamandis és amic de l'Elon Musk, i la idea és agafar i treure naus que treguis amb els coets de SpaceX, i llavors naus que se'n vagin cap a buscar asteroides,
sí, que això és...
capturar l'aigua, i d'entrada és fotre calés agafant aquesta aigua dels asteroides, portar-lo a òrbita per recarregar els satèl·lits que ja estan en òrbita, que clar, que val una pasta pujar l'aigua des de la Terra.
Però això, el maco és el projecte d'endur-te una nau amb una impressora 3D.
Exacte.
I anar-te'n a l'asteroide, treure material, i amb aquell material i la impressora 3D fabriques una altra nau perquè porti materials.
Aquesta és la segona part del
guapada.
Aquest és la segona part del plan de Planetary Resources, però d'entrada, per finançar-se inicialment, és anar a buscar els més fàcils, que és anar a trincar un asteroide d'aigua, perquè posar aigua en òrbita és un negoci de nassos. És, al final es diu, com hi ha un concert del Bruce Springsteen, que fas? Et plantes a la porta i els hi vens llaunes de Coca-Cola i cerveses. Doncs és exactament el mateix, però amb ordre de... I llavors, amb tots aquests calés que guanyen portant l'aigua, ja tenen identificats asteroides on han detectat, doncs, que tenen les terres rares aquestes que tenen que anar al coltan i platí, iridi, sí, i coses que han identificat asteroides que en tenen més que en tota la Terra. Mm-hmm. Almenys que tenen identificada que estan en totes les mines que
estan
tenim
més
actualment
concentrats
a la
es poden trobar més fàcil.
Exacte, llavors, dius, ja tenen això, ja foten, dic, compte, dic, hi ha gent que està fotent aquest tipus de plans i que planifiquen d'això. Però quan estem parlant del tema d'optimisme o pessimisme, encara som aquí. Sí, encara som aquí, o sigui, els que han dit que el món s'acaba No. Fa molts anys que hi són. O sigui...
El programa d'ahir no deia que el món s'acabava, deia que, per, o sigui, que era molt complicat fer el canvi d'arguments que ells utilitzaven. Era complicat, no deia impossible, deia que era complicat fer el canvi abandonant fòssils a favor de renovables quan havíem ultrapassat el punt de...
Això és separat.
A quin punt separat?
Ah, no és separat, perdona. No, encara estem gravant. M'he empanat.
Bueno, això és el que deia el programa. No deia que fos impossible, deia senzillament... Que...
A veure, el que sigui és veritat és que independentment de que hi ha gent que, a veure, que el problema està que ens costa molt pensar exponencialment. Mm-hmm. És molt, molt, molt difícil pensar exponencialment. Nosaltres pensem linealment i l'única manera que tenim de pensar exponencialment és fer servir logaritmes i llavors l'escala logarítmica més o menys l'entenem. Però si no, és molt difícil pensar les conseqüències de l'exponencialitat. Llavors, clar, a veure, fixeu-vos, al moment que els cotxes es porten sols, hi ha un daltabaix socioeconòmic, o sigui, això es pot carregar una quarta part de la feina del món?
Justament en el programa d'ahir el que demanaven és que la següent revolució, que pot ser una revolució amb escenaris de decreixement o de mínims, el que implicarà és un canvi d'hàbits, un canvi de forma d'actuar, de pensar. Almenys els que els científics d'ahir, en el programa d'ahir, comentaven, deien això. Deien que per aconseguir que no ser només depredadors del planeta i preservar les coses que hi ha i avançar, haurien de tenir un canvi d'actitud que fins ara com a espècie no hem tingut mai, perquè sempre hem sigut una espècie absolutament extractiva i consumidora,
sí, però,
de recursos.
Però, a veure, som una espècie que sap sobreviure. A veure, jo, per l'edat, diguem, jo recordo una infantesa i una joventut en què hi havia sempre el perill de l'espasa de Damocles de l'hecatombe nuclear. És a dir, el planeta tenia...
Bueno, armament... Ara també, tenim el coreano i...
Armament nuclear, diguem, per destruir aquest planeta milers de vegades. Continua sent-hi. Li hem perdut la por perquè ens hi hem acostumat. Hi ha altres coses que ens comencen a preocupar. Però jo sempre dic, escolta una cosa, si davant d'aquella situació no ens vam enviar a fregir espàrrecs en l'època de la Guerra Freda i simplement és algú que apreta el botó, la pel·li aquella del Kubrick, Telefono Rojo, Volamos hacia Moscú,
que bona que és.
Punto Límite Cero, les que vulgueu, no?
Xula,
A veure, és que som capaços de sobreviure. És a dir, vingui el que ens vingui davant, jo estic molt convençut de que sobreviurem adaptant-nos, canviant. És el del protocol de Kyoto, que els russos no el volien complir fins que els hi van regalar no sé què i tal i igual. Però és que clar, els russos et deien, escolti, quines ganes tinc jo de complir el protocol de Kyoto?
Aquí fot un
fred. Augmenteu el diòxid de carboni i potser en fotrem alguna cosa de Sibèria. Que Espanya es convertirà en un desert del Sàhara 2. Que es vol ben els espanyols. Ells estaven per lo seu.
No.
Llavors, aquesta idea d'adaptar-se al canvi i sobreviure en el canvi, jo penso que com a espècie afortunadament la tenim. Mm-hmm. Canviant les regles del joc, evidentment.
Mm-hmm. Anem, si et sembla, a la part de...
Un moment, abans de canviar port, jo és que estic...
Vull parlar de pel·lícules, però ho fem a la segona banda.
Sí, jo estic completament no en contra o no d'acord amb el que tu dius, Guibert. El que ens ve ara com ara, el problema que ve ara, no és l'escassesa, sinó ens ve un problema d'abundància extrema. O sigui, a veure, una cosa és dir que hi haurà més arbres. No, segurament haurem de conservar els que tenim i haurem de cultivar-los de forma sostenible i gestionar els boscos que tenim. I el mar, doncs, l'haurem de cuidar. I el riu...
L'aigua és un problema.
Sí, però a veure, nosaltres...
Aigua, energia...
Nosaltres tres sabem com eren els rius que estan a prop de Barcelona als anys 70.
En el món occidental.
Que eren clavegueres a l'aire lliure. Això ho tenim, o sigui, haurem de recuperar aquestes coses. Vale? Sí, hi ha una sèrie de recursos que són finits, però hi ha certes coses que són on hi ha negoci, perquè hi ha gent invertint, és a dir, que on es genera abundància, és a dir, no hi haurà escassesa de cotxes o de capacitat de transport, no, hi hauran cotxes que es conduiran sols i que aniran amb un model de servei. A veure, és el pla de negoci que té Uber, o sigui, bàsicament, és a dir, ve un model de car as a service,
si Uber no peta per la seva maldestra direcció.
A veure, jo no nego això, però a vegades sempre faig la broma de dir, sí, ho sento, però jo patates virtuals no en menjo perquè no m'alimenten gens. Jo necessito patates de veritat. O sigui, diguem, el ser humà té tota una part lligada, diguem, a una natura
vitals,
que està malament. Diguem, clar, l'aigua comença a ser problema en alguns llocs, l'energia, bueno, o ens anem a les nuclears o a les renovables en sèrio, o un dia el picoil arribarà i el petroli començarà a fer figa i no n'hi ha per tota l'energia que volem, perquè diuen aigua, o dessalem, o... I què gasta d'energia?
Energia.
Una dessaladora.
Molt.
Clar. Llavors, el problema és aquest. I la broma és dir, escolta, que el digital està molt bé, que el món està molt bé i tal, però jo de patates virtuals no m'alimento. Necessito patates de les de veritat.
El tema està... Jo el deixaria aquí, perquè dona molt més de sí.
Hi ha les dues visions.
És bo que mossega la poma.
Jo he estudiat amb en Miquel i vaig fer la sostenibilitat amb en Miquel i al final he arribat a la conclusió.
Jo estic més d'acord amb vosaltres que amb la... He fet una mica el paper contrari.
L'advocat del diable.
Sí, tot i que us recomano de veritat el programa d'ahir del Canal 33 sobre economia.
Jo realment... Perquè el debat no us el recomano.
No, el debat no.
No.
Jo recomanaria dos llibres. A veure, un és el de l'Optimista Racional, de Rational Optimist.
Sí. Que ho fas ara o ho fem a les propostes mossegues?
Ho dic ara que estem en el tema, que de fet va ser el Trinco, el Josep Maria Mainat, que va agafar i el va convertir en un... va fusellar directament el llibre i el va convertir en un programa a dintre de RAC1 i va treure el llibre aquest Ciència Optimista.
Com es diu el llibre?
El llibre es diu The Rational Optimist, l'Optimista Racional, on bàsicament està explicant quantitat d'històries on sempre s'ha dit que ens n'anem a la merda sense passar per la casella de sortida
i no es compleixen mai.
I perquè d'alguna manera també... O sigui, a veure, és que quan tu expliques que ve el llop, la gent està com obligada, genèticament obligada a escoltar-te, perquè necessitem saber quina és l'amenaça.
Si llegiu els llibres del Jared Diamond, t'explica, per exemple, Colapso, per exemple, t'explica algunes cultures humanes al llarg de la història que han desaparegut perquè no han sabut fer front, o sigui, no han sabut sobreviure a canvis mediambientals, de condicions o d'un grapat d'altres situacions.
Tot i que certs experiments en antropologia han demostrat que la teoria del Jared Diamond sobre la illa de Pasqua era errònia.
No estic parlant de...
Però sí que és per explicar-ho de l'illa de Pasqua.
El Clive Ponting és el que aquí es va publicar Història Verda del Món, on el capítol dedica un capítol a la
Llei de Pasqua. No, també el Diamond, també el Jared Diamond també. Però igual, els llibres d'en Jared Diamond són molt recomanables.
El de Col·lapses del
és el Jared Diamond.
És el de Guns, Germs and Steel, que de fet el Guns, Germs and Steel és el llibre que va inspirar en el Yuval Noah Harari a ocupar-se de grans temes. És l'altre llibre que jo crec que s'ha de llegir per almenys com a mínim interioritzar una mica el punt de vista, després el pots descartar.
Quin altre,
és Abundance. Abundance d'en Peter Diamandis. Te l'has de mamar, intentar donar-li una oportunitat en el d'allò i dius, ostres, és una altra manera de veure el món. I quan tu agafes i comences a traçar i a veure les corbes exponencials, que a més el problema és que hi ha avui en dia és que hi ha moltes exponencialitats. Perquè quan jo estudiava amb en Miquel a la FIP com a estudiant, dèiem que hi havia una crisi amb el software, perquè el software era una merda i no hi havia manera de fer projectes de software que funcionessin. Però avui en dia el software està avançant amb corbes exponencials. El tipus de software i el que està aconseguint el software. Llavors tenim exponencials de hardware, exponencials de xarxa, exponencials de software, l'efecte en Metcalf fer pel mig, i aplicat una pila de coses. El que sí que crec és que on hi hauran problemes i hi haurà gent que ho passarà malament és perquè com a societat no estem pensats per gestionar abundància. L'única cosa que sabem gestionar és l'escassesa, perquè és el que portem milions d'anys fotent, i quan les coses són infinites canvien.
Estic d'acord amb el de l'abundància, el llibre està molt bé, però la idea és cuidado, abundància d'unes coses i les altres.
Sí,
potser a costa d'aquesta abundància començaran a ser cada vegada més escasses. I llavors sí, sí, l'equilibri és difícil de mantenir.
No, i d'entrada la gent que, que tingui ganes d'invertir, és dir, doncs potser aquestes coses que, no, que mai seran exponencials, com la terra per plantar patates, potser és en això en el cas d'invertir, eh? Dir, si algú té ganes d'invertir...
Us sembla que passem a la part de contacte i seguim amb la segona part del programa?
Sí, ara, a veure si fem bé això de posar la cunya i jo, a veure com ho tenim,
sí, sí.
I a veure si fem, va, a veure com ho fem.
A veure què tal.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet.
Saps que la teva ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma i per això et convidem a que facis les compres d'Amazon per mitjà del nostre enllaç d'afiliats. Només has de prema la... Perdona?
Que paris la música, que se'm puja això. No
perdona.
Sé per què.
És que avui estem així de manual i clar, doncs això és el que passa. Doncs això, que us deia que feu la compra d'Amazon per mitjà del nostre enllaç d'afiliats, només heu de prema la icona groga d'Amazon que tenim a la web de mossegalapoma.cat i sobretot intentar accedir des de PC o Mac a l'escriptori o... perquè des del navegador del mòbil a vegades funciona i a vegades no. I l'altra cosa que podeu fer per ajudar-nos és estar a Patreon. Per cert, recordeu que la setmana us vam parlar de la pujada de Patreon?
Sí.
Pues ha reculat.
Sí, molt.
Ha demanat disculpes, ha dit que no ho havia fet
l'hemos
bé.
L'hemos cagado
muy fuerte. I mucho. Es veu que molta gent s'havia queixat, molts patrocinats, eh? O sigui, molta gent que tenia compte a
Patreon. No, perquè estàs pujant la quota del meu supporter.
Del meu supporter, clar, i aleshores... no havia vist... Feia molt temps, potser no recordo, perquè la memòria humana és curta, feia temps que no havia vist una nota de reconeixement tan clara, que dir, escolta'm, nanos, vam prendre una decisió, no vam consultar com ho teníem que haver consultat, l'hem cagat, no fem res del que vam dir i ens donem un temps per tornar a xerrar amb tothom i trobar la millor fórmula. Doncs, bueno, honor a Patreon com a servei de gestió de patrocinadors i igualment nosaltres ja vam dir que exploraríem altres alternatives perquè entre el que vosaltres pagueu, el que es queda Patreon i el que es queda PayPal, al final ens arriba a una molt poca part del patrocini i em semblava que altres sistemes més open source eren més directes i més elegants per les dues parts. Ja en parlarem. Doncs bé, seguim aquí a l'estudi amb en Miquel Barceló i el Marc està intentant arreglar...
Sí, estic intentant arreglar la web de... És que saps què passa? Que en Carles estava gestionant el domini de ztesters.com i al final no ha pogut evitar-ho i ha vingut a SiteGround.
Clar, és que ha de venir a SiteGround.
És que tu tens... Jo també estic ara, estic portant la web de l'associació de veïns i els he posat i l'he posat amb un altre gent que el pla més barat és una mica més barat que el de SiteGround.
Ja no
en una setmana ja me n'he patentat, perquè tu saps, allò, peta
i no saps què fer.
I no saps què fer. I dius, servei tècnic, obre un tiquet. L'obres un diumenge a les 10 de la nit, obres el tiquet, avui que és dimarts, encara no m'han contestat aquella gent.
No.
Tu, en canvi... El dia de Nadal, la nit de Nadal, a les 2 de la matinada, tu et connectes a SiteGround.
Ja és una noia aquella que juga a voleibol.
Aquella noia, la jugadora de voleibol, perquè t'ho posen, eh? O sigui, la noia, Marta, jugadora de voleibol.
I sysadmin experta.
No, i estàs tocant coses de tal i qual, que jo sempre ja us he dit que jo tinc la fantasia que la noia aquesta, en realitat, com que treballa des de casa, a vegades...
És un bot.
Està a la platja, està amb l'ordinador de la platja, mentre està a la platja, fotent de servei tècnic en topless, però és una fantasia.
És una fantasia que es queda aquí. Bueno.
Però sí, mira, i ara tenim el problema perquè els que...
Parlem de SiteGround i que consti que ja no tenim patrocini de SiteGround directe.
No tenim directe.
L'únic que si feu subscripcions a SiteGround a través dels enllaços que trobeu a mossegalapoma.cat, ens descomptaran un percentatge...
Tenim un descompte
de la nostra quota.
Sí, perquè nosaltres tenim la quota aquesta GoGeek, que és la...
No, ara ja estem a la Go Super Geek.
Go
ja.
Super Nerd que té cares.
El problema és que hem decidit... Bueno, és una decisió que podíem canviar-la, eh? És hostatjar també tots els àudios en SiteGround. És més car que fer-ho amb altres plataformes, però tenim la garantia de que ho tenim tot allà.
I a més el servei tècnic amb topless,
que és un plus. Bueno, estem a l'estudi amb en Miquel Barceló i amb el Marc, i ara toca parlar de pel·lícules. I heu dit que no volíeu parlar de la Guerra de les Galàxies.
Jo l'he vista,
Tu l'has vist?
Jo la vaig anar a veure.
Tres últimes, la millor, la mitja o la pitjor?
A veure, d'entrada, les prequeles ja sabem que no, que caca, que mal fet. Yeah. Mal fetes, és una pel·lícula, no és un remake de l'Imperi, que hi havia molta gent que deia, ens fotran un remake de l'Imperi Contraataca. No és un remake de l'Imperi Contraataca, tot i que hi han algunes coses de l'Imperi Contraataca, fins i tot algunes escenes i algunes coses, però no és un remake de l'Imperi Contraataca. A més a més, és una pel·lícula que busca
coses.
Com tancar la història antiga i reobrir, per fer com un reset, per començar a fer una cosa que necessita Disney, que és obrir l'univers Star Wars
amb nous personatges, amb noves històries, i encara no ha tret ningú que, no sé, la gent que l'ha vist li ha agradat molt, però encara no ha tret un grup de personatges que t'enganxi i vulguis continuar sobre ells.
Sí, has de crear una mitos. En aquest cas, la pel·lícula es treballa en això, hi ha els nous personatges que hi ha, doncs tens la Rey, tens el pilot guaperes, tens el negret aquell, i és amb una noia que li sumen ara, i tens el robotet aquest, el DB8, que sembla que serveix per tot, és riu-te'n del C3PO, aquest fot de tot, i de l'R2D2 fot de tot, i el robotet aquest fa serveix.
Es diu El Retorno del Jedi, no?
Sí, Los Últimos Jedi. El Retorno del Jedi és la dels e-books. És la dels e-books, és Los Últimos Jedi. La pel·lícula està molt bé, és molt entretinguda, és molt llarga, és la més llarga de totes. Sí. Per totes les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies sempre en 2 hores clavades, aquestes són una mica més de 2 hores i mitja.
Sí.
I a més, però
no es fa pesada.
No, dius, que no s'acabi, jo vull una mica més. La pel·lícula està molt bé, a més et sorprèn, dona sorprès, així com en el Despertar de la Fuerza, Despertar de la Fuerza, l'única sorpresa, i fills de puta, l'única sorpresa, et maten en Han Solo, aneu a cagar, no? Estàs allà, no pot ser,
en plan Chewbacca,
doncs no, aquí estàs, o sigui, tu penses que la pel·lícula va cap a un costat i et foten uns requiebros i tot, en tornen a fer un altre i te van regar, és com si el guionista fos en Messi,
és raro, o sigui, perquè això, a veure, quan mires les de superherois Marvel o DC Comics, i DC Comics és Disney, acostumen a haver-hi color. És a dir, jo penso que les de Disney no estan ben fetes, o sigui, Batman contra Superman
és un puro. No, Batman contra Superman no és de Disney, és DC.
Bueno, però és DC qui les fa.
És DC, però no és d'univers.
I la Liga de la Justícia també?
També no és de Disney. O sigui, és Marvel, són els Vengadores i els X-Men.
No, Marvel són els...
Aquestes són les de Disney, però aquestes que dius del puro, que realment totes les que han sortit DC, excepte Wonder Woman, que és una delícia.
Wonder Woman està bé perquè és una altra pel·li.
És una delícia de pel·lícula, excepte Wonder Woman, que és una...
Jo ara no els penso perdonar que la Liga de la Justícia em treu un Aquaman que no és Aquaman.
No pot ser.
És l'Aquaman dels últims anys, és moreno i d'allò.
A més, no és l'Aquaman, és el Khal Drogo.
Sí.
No és... Han agafat i en... I mira, anem a treure en Khal Drogo perquè ven més el Khal Drogo que l'Aquaman, o sigui, no... A més, aquest, el Khal Drogo, havia estat era Stargate que estava?
No,
quina altra sèrie havia estat en aquest home? Havia estat en una sèrie d'aquestes de ciència-ficció, però no era Stargate. Ara us miro en l'IMDB perquè hi era, dic que l'home aquest estava en una sèrie que a més estava molt bé.
No, però a veure, que l'Aquaman, almenys el que jo llegia quan era criu, perquè quan jo era criu hi havia els tebeos aquells de la Novaro de Mèxic, Batman, Superman, Fletxa Verde, Aquaman i tal, no?
Hi havia, alguns altres més.
No, no, i uns quants... jo, els que recordo més era l'Aquaman i el Fetge Verde. Jo sóc d'aigua, diguem, i home, sí, l'Aquaman era un rosset amb una espècie de jaqueta com d'escames de color taronja, uns pantalons verds que suposo que cantava una calandria i tal, però coi, aquell era l'Aquaman.
Sí, senyor, Stargate Atlantis.
Molt bé.
Estava Stargate Atlantis, ja us ho deia, que era un Stargate.
Ni en
estava...
la tira d'Stargate.
Doncs sí, exacte, aquest era l'Stargate Atlantis, que estava molt bé. Estava molt bé aquest Stargate, i l'home aquest, el Jason Momoa, que és el Khal Drogo, és el...
Doncs, és l'Aquaman de la pel·lícula.
Estan en postproducció i sortirà l'any que ve. O sigui, aquest senyor està fent de tot. I més va fer un Conan el Bàrbaro, però que era, no va quallar com a Conan el Bàrbaro. Però suposo que sense barba no queda bé aquest home. Aquest home ha de portar la barba i d'això.
Vale, voleu comentar alguna cosa més de pel·lícules o anem cap a les
això, propostes? Jo dic, realment aneu a veure la Guerra de les Galàxies, perquè hauríem de fer, jo crec que és necessari que el mes de gener o finals de gener fem un Los Últimos Jedi amb spoilers.
Amb spoilers.
Sí, aquesta sense spoilers, però pues, hem de fer una amb spoilers.
Li passem deures a l'audiència.
Passem deures a l'audiència i llavors ja quedem, jo què sé, doncs per a finals de gener, que vingui en Miquel.
I tornem a fer un especial.
Però només dels Últimos Jedi.
Només dels Últimos Jedi.
Només dels Últimos Jedi.
No, o potser podríem... La parafernàlia del voltant.
Bueno, i posem en context...
Jo crec, jo ja seria, perquè logísticament pot ser molt difícil, però jo esperaria a que surti Els Últims Jedi ja en streaming per iTunes, que tampoc trigaran massa, la que el treguin de sales estarà, sí. I llavors el que fotem és quedem, la mirem i llavors immediatament després ataquem i fem l'episodi.
Em sembla perfecte.
I si ja fotem cervesa sobre de la taula es ja caga la perra,
es caga la perra aquí. A la via. Propostes,
no, cervesa o horchata.
Cervesa, horchata, Coca-Cola, el que sigui, ginxoriguer, el que calgui.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Abans que comencis amb les propostes, ja sí, sap que les cunyes sonen molt millor.
Sí, home.
Sí. És que vam agafar les cunyes d'aquesta temporada, que aquesta, la mama d'un dels nostres oients va agafar i ens va fer, perquè és una
mama locutora... Mama que fa cunyes i fa locutora professional.
Que és una locutora fantàstica, que té una veu preciosa, i en Tomàs havia editat aquestes cunyes.
Jo no tinc uïda.
I les no havia saturat totes i sonava estrident. Sí. I llavors, a part de tractar això de dir sí, he agafat i les he tocat jo, és per explicar que en un domini que tenim en Tomàs i jo, que es diu creapodcast.com, que ara com ara no hi ha gens de contingut, però que durant aquest Nadal jo ja començo a posar-hi contingut, perquè estic escrivint un curs, de fet hi haurà una pila de contingut gratuït, potser hi haurà un podcast, sobre el que cal saber per editar àudio per podcasting. Vale, la idea és que sigui un curs online, potser un podcast, potser un... hi haurà alguns screencasts i coses, i que, bueno, doncs que com que hi havia molta gent que em demanava com fer coses, escolta, com faig això, com arreglo això, com trio un micro, com corregeixo la veu i tot això, doncs...
I ens oients de Mossega la Poma interessats.
Després de tants anys que ens han estat renyant per l'àudio i ara sembla ser que fins i tot ens feliciten per lo bé que sonem, doncs dir, bueno, alguna cosa m'ha après en 10 anys, doncs la idea és agafar tot això, és palesmar-ho en
i això. I bé.
Això. És molta feina, però ja tinc molta feina avançada i doncs... anirem aquest Nadal fent continguts sobre això. Potser no hi ha tants minuts mosseguis per la meva part, però anem traient aquest contingut que serà en castellà.
Vale. Ho recordo a tota l'audiència que els llibres que tant en Miquel Barceló com en Marc han citat, el de Regional Optimis, Abundance, el Col·lapso. Doncs aquests els recolliré ara, o sigui que els trobareu aquí a les show notes de,
sí,
de les
entreu a mossegalapoma.cat i si feu clic i els compreu doncs amb Amazon doncs ens cauran els dinerets sí. I ens podem comprar un Tesla.
Sí. No, però insisteixo, novembre i desembre són els mesos més importants per
aquí, home, al final també ho sabem nosaltres que és quan
també,
ens pulim més que
també gastem
no?
Nosaltres molt ràpid vaig a dir-vos tres propostes que ens heu fet arribar. Una és d'en Ferran Escrivà Llorca, algunes són de la setmana passada que el pingüí no ens va deixar acabar-les. El pingüí ja estàs fent.
Una són una mireu la foto en el del pingüí que és immens,
és brutal. Doncs en Ferran Escrivà Llorca ens parla d'unes rutes musicals, és una proposta mossegui, diu rutes musicals per Barcelona de la mà de musicològics. És musicològics.com rutes musicals i també hi ha una proposta de musicològics que és regalar cultura en forma de música. Mireu-vos-lo perquè té molt bona pinta. L'Isaac Besora, per nens, ens dona un llistat dels millors jocs per iniciar-los en el món maker, el món de els que fan les coses. Vaig estar donant-li un cop d'ull, és en el hanselman.com/blog, ja trobareu allà l'enllaç, però molt, 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 molt interessant. I finalment, en Rafael Jesús ens ha parlat d'un nou sistema de backup al núvol que es diu Backblaze, que és un sistema de còpies de seguretat. Jo vaig estar mirant-lo perquè jo faig servir Arc Backup, és un software de backup per Mac i em sembla que no està per Windows, que pot anar a núvol a multinúvol i pots escollir diferents vendors per fer la on amagatzemes les còpies de seguretat. Fins ara estic fent servir Amazon Drive, que em semblava que era el més econòmic perquè ens donaven emmagatzemament il·limitat. Ara ja no serà així, ara ens tocarà pagar. I realment Backblaze em sembla que ens surt ara mateix il·limitadament per 50 euros l'any i jo crec que és una bona solució.
Fins la setmana que ve, bones vacances, bon Nadal, adeu.
Adeu. Adeu. Adeu.